La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Sis minuts, gairebé que passen de les 5 de la tarda. Mira, començarem diferent, això. Avui vols amb malletes o fruits secs o alguna cosa?
No, estic bé. No, vinc minat.
Ho han deixat per aquí. Leo Espluga, bona tarda.
Bona tarda, molt bé. Què tal?
Clar, avui el Leo m'ha passat un guió. El títol és... Tot es redueix a la pregunta... Pel ser humà?
Sí. Això què vol dir? Què vol dir aquesta
Gràcies.
Pregunta?
Gràcies.
Anunciava anar a l'amplitud. No.
Gràcies.
Em sembla que heu comentat algun programa, sí? La gent ho ha escoltat més una vegada, que moltes vegades dic, quan ens preguntem pel món, ens estem responent a l'existència humana, no?
Val.
És a dir, aquesta pregunta que he formulat més en termes filosòfics de si tot es redueix a la pregunta pel ser humà, s'està dient si, al final, tot es redueix al sentit de la vida. No? Quina és l'essència del ser humà? Quina és la naturalesa humana? Què és allò que ens toca fer? Què és l'existència com autèntica del ser humà, no? Diríem.
Estem intentant explicar-nos a nosaltres mateixos a través d'explicar què és tot allò que ens envolta?
Això és el que vinc a qüestionar avui, precisament. Val. O sigui, aquesta pregunta, que sembla bastant intuïtiva,
sí?
Que és algo com, al final, com molt, que forma part molt de la nostra societat, això de preguntar-nos pel ser humà, no? Ens preguntem quin sentit té la vida,
sí.
Bueno, que ens plantegem, o sigui, el ser humà com a problema, al final, no? Que no ho ha sigut
com a problema?
Com a problema, com un problema a resoldre.
Val. No?
Quin sentit té la meva vida, quina és l'essència, quin és el contingut últim del nostre sentit, no?
Val.
I em sembla algo molt natural, molt, almenys dintre de les humanitats, però clar, això no ha sigut sempre així. Al final, això és un naixement modern, és una qüestió moderna. Això és el que se li diu la gent, el gir antropològic, no? Val. El naixement de l'antropologia com a disciplina, no? L'antropologia és una disciplina que té 100 anys d'antiguitat, més o menys, així com oficialment. Aquí a Espanya no hi ha facultat d'antropologia fins als anys 70, 60, més... ara estic tirant-me el triple, però per allà, més o menys, no? I això de preguntar-se pel ser humà, no? Sí. Què és el ser humà? No? És la gran pregunta, què és? No? Què ens diferencia de la resta?
Dels altres éssers vius.
Dels altres éssers vius, no? És una pregunta fonamental que ja Aristòtil intenta respondre categoritzant com l'ànima vegetativa, l'ànima animal i l'ànima humana com a ser humà racional, no?
Val.
Serà la definició que diu ell.
Quan Plató parla d'allò de tot el món de les idees i tot allò, també s'estem parlant d'això? No, és una altra cosa.
Plató no és un tema que abordi de manera tan directa, el tema del ser humà. Sí que ho aborda quan parla especialment del saber i el banquet i la república. Sí que apareix el tema de l'eros, no? que el ser humà és un híbrid, no? entre el més pobre i el més ric, però que està parlant de l'amor i no sabem ben bé. Sí que parla de les ànimes, no? De la constitució del ser humà amb l'ànima tripartita, no? Amb el demiurg, però encara no està com tan assentat com des d'Aristòtil, que ja és un tema com placa, no? Però, al final, tot això comença una mica amb Kant. No? Kant, que és molt pesat i...
Kant, per situar la gent. Kant.
El senyor Kant. El senyor Kant és conegut per la seva moral. El tema de l'imperatiu categòric, del deure moral, d'actuar la llei sobre un mateix, no?
Val.
Tot això, però tot el seu pensament moral és conseqüència d'un pensament metafísic, no? O sigui, Kant, així, faré cinc cèntims molt ràpids,
sí.
Es pregunta si la metafísica és possible o no. És a dir, si la pregunta per l'ànima, Déu i l'infinitud del món es poden resoldre o no. No? Si podem algun cop saber si Déu existeix o no, podrem alguna vegada saber quina és l'essència de l'ànima... Bàsicament, són les preguntes kantianes, no?
Val. Per tant, pels futboleros, Kant no és l'exporter del Bayern de Múnich, eh? És el filòsof.
Això està segur. Immanuel Kant, diríem, no? El filòsof de l'il·lustrat, no?
Val.
Una mica que fa de transició entre l'il·lustració i...
Ve aquest home i planteja el que tu ens estàs plantejant avui per primera vegada.
Sí, i llavors ell acaba arribant a la conclusió que la raó pura,
sí?
Es pregunta per tres coses, fonamentalment, no?
Val.
Que és, què he de fer, què m'és permès esperar,
sí?
I què puc saber.
Val.
I llavors ella acaba dient, però aquestes tres preguntes es poden resumir en una.
Ah.
Què és l'home?
Sí.
En aquell moment diem...
Ahí és nada, eh?
Pam, patapam.
Clar.
Patapam, no?
Bien.
I clar...
S'ho respon o no?
No. Ell ho deixa el tema a l'aire. Ell ho deixa aquí, té algun llibre antropològic, però és un recull d'anècdotes. Al final, no acaba responent d'aquesta manera sèria, no?
És molt, molt filosòfic. Sí, és molt filosòfic, això, de certs autors, de dir... què és l'home? Eh?
Sí, pam.
Però no m'ho responc.
Sí, aquí tothom critica i destrueix, però ningú construeix. Pam. Sí, sí, és algo bastant típic.
Pam, t'acabes de carregar, què? Quants segles? De cop?
Ui, tots,
eh?
No? No, al final, tothom es dedica a qüestionar, però el que és la part més complicada sempre és la part de proposar, no?
Val.
Perquè és on te la jugues, és on et poses en risc, no? Uh-huh. I llavors, com això ho acaba continuant Feuerbach, que és molt conegut, sobretot és que qui té aquesta gran frase, que és quan parlem de Déu, parlem de l'home,
sí,
no? Que és qui fa el que ell diu, la reducció antropològica, no?
Val.
Ell és dintre dels hegelianos d'esquerres, que això és una d'interessant, i ell comença a estudiar i ell se n'adona, estarem d'acord amb la seva tesi, això és un altre tema, que ell es dedica a estudiar la religió cristiana,
sí,
i ell veu que precisament els atributs que associem a Déu,
sí,
és a dir, l'omnisapiència, la benevolència, tots aquests atributs són les millors virtuts, les virtuts humanes dutes a l'excel·lència.
Val.
És a dir, per ell, Déu és l'objectivació del millor de la nostra ànima.
Val. O sigui, som nosaltres en perfecte.
Exacte. O sigui, no és que Déu hagi creat a l'home a su imagen y semejanza, sinó que l'home ha creat a Déu a su imagen y semejanza.
Vale. T'aturo un segon,
sí, sí,
i faig una mica un salt, suposo, en el temps. I ara preguntaré una cosa d'aquelles que igual alguns oients saben, altres no, però intentaré explicar-ho. És una mica Nietzsche, aquest home?
No, tot el contrari. O sigui,
val,
ara explicaré per què. O sigui, perquè Nietzsche apareix més tard.
Val.
Ell, Feuerbach, acaba arribant a un punt que se li pot dir a un ateisme filantròpic.
Val.
Ara desenvolupo això. Perquè ell no està... A diferència és que Nietzsche no critica Déu, critica els valors cristians.
Sí.
En canvi, Feuerbach diu que els valors cristians són valors humans.
Vale.
O sigui, ell vol com un cristianisme ateu, no sé com explicar-ho. O sigui,
sí.
Agafa... ell diu, no, les virtuts cristianes són les millors virtuts humanes, però no són divines. O sigui, el diví és el ser humà. O sigui, ell planteja que, precisament, tot allò diví és el ser humà virtuós. No? I clar, això ja és un gir antropològic, no? És com el ser humà passa a ser el centre de reflexió, el centre des del qual ens adonem si les coses són o no són. No?
Antropocèntric, que se diu.
Exacte, totalment. No? Potser és la traducció de Protàgores amb la gran frase l'home és la mida de totes les coses.
Vale.
No? Va una mica per aquí, en realitat. És a dir, la veritat, el bé, el mal, les virtuts, lo diví, tot parteix des de l'òptica del ser humà. I llavors és com, si volem justificar tot el coneixement i totes les coses, primer hem de respondre què és el ser humà.
Clar.
Perquè és com el lloc des del qual reflexionem. No, sembla molt obvi tot això, no?
Sí.
De fet, tot això continuarà amb Scheler, que és un filòsof alemany, que serà com el pare de l'antropologia tal com nosaltres la coneixem.
Val. Llavors, què diferencia l'antropologia de la filosofia?
Clar, això és problemàtic, és molt problemàtic. L'antropologia neix amb les ciències, amb el debat de les ciències, neix amb les ciències humanes, ciències socials, no? Les famoses ciències socials, el debat, tararí, tararà. No sé per què he dit això, però...
No, m'agrada.
Ara,
sí, el debat, sí.
El que passa és que tot això és problemàtic, no? Perquè l'antropologia no té... L'antropologia filosòfica, com a mínim, no té clara la seva posició. No m'has dit, què diferencia, no, precisament, una cosa de l'altra? Doncs no sabem ben bé. La cosa és que l'antropologia és una disciplina eclèptica, per definició, i és el seu gran problema, perquè el seu objecte d'estudi és el ser humà. Llavors pot agafar coses de la biologia, de la psicologia, de la filosofia, de diferents doctrines, de la teologia... Mm-hmm. Però el problema que té, i aquí és on ja fico la crítica jo, d'intentar definir què és el ser humà, que això és... Mencionaves a Nietzsche, no?
Sí.
Doncs Foucault, d'una manera molt... Foucault, que era molt nietzschià, no?
Pels que no sàpiguen, Foucault.
Foucault, filòsof de finals del segle XX,
sí,
dintre dels postestructuralistes, podríem dir... No, com tothom l'acusa del postmoderno, no? Doncs
val.
Foucault, qui té la història de la sexualitat, història de la locura, vigilar i castigar, els conceptes de panòptic, biopolítica... O sigui, un pensador com molt important avui en dia, no?
Val.
I Foucault era nietzschià, no?
Sí.
No? I fa una cosa molt nietzschiana que és com... No, que és la genealogia. Que és com... No anem a estudiar... No ens preguntem què és el ser humà, no? L'antropologia, realment, ell diu, l'important no és què és el ser humà, sinó a qui favoreix aquesta pregunta. O sigui, quina ideologia hi ha aquesta pregunta, no?
Bona.
O sigui, ell rastreja I llavors se n'adona que el naixement de l'antropologia i d'aquesta pregunta individual pel ser humà neix, curiosament, amb l'aburgesament de les institucions i de les institucions de poder, no? Crítica que farà també ella la psicologia, per cert. Uh-huh. I clar, llavors aquí ja tot comença a olorar una mica malament, perquè ell se n'adona que realment tot això té més a veure amb el poder que amb una altra cosa, no? És a dir, la diferència entre entendre si l'ésser humà és un mico amb sort o la imatge de Déu, uh-huh, no? Aquestes realment són igual de vàlides, les dues proposicions, perquè hi ha un salt il·legítim, diu ell, no? Això es diu molt a la filosofia, el salt il·legítim. Què és un salt il·legítim? Quan es passa del ser al deber ser.
Val.
Classicazo, no? Que les coses siguin com són no vol dir que hagin de ser així.
Exacte.
O que hagin, val, de ser d'una altra manera. Vull dir, són dues qüestions...
Com són o com haurien de ser.
Exacte. Que la, val, biologia t'expliqui el funcionament orgànic del ser humà, uh-huh, no vol d'allà... Tot el que tu extreguis com a, del nivell de sentit i de significat és un tema ideològic, purament ideològic.
T'obro melons, eh?
Sí, fot-li.
Per tant, tot pensador filosòfic està lligat a les explicacions que dona en base a la seva pròpia ideologia?
Sí, sí, sí.
Sempre?
Sí.
T'ho dic, no, perquè aquest és un gran debat periodístic, també. Sí, sí.
No puc ser,
molt bé, això.
No sé si puc ser tan taxatiu com, mm-hmm, per dir sempre... Però sí, sí, me la jugo, però diria que bastant que sí, no? És un tema que està molt estudiat per Slashov Sisek, que hi ha certs autors, Horkheimer, l'Escola de Frankfurt i a més, mm, que sí que estudien el tema de la ideologia, i Foucault és molt crític amb això, no? I ell diu, clar, diu, el ser humà és un invent modern i és un invent ideològic. Ara només ens queda esperar la mort del ser humà, també, no?
Ui.
I això sona molt fort, no? La mort del, sí, ser humà. Molt mal interpretat, això.
Negatiu, eh?
Ell veu com que... Quan Nietzsche proclama la mort de Déu, sí, no? I amb la mort de Déu no refereix literalment amb la mort de Déu, refereix, uh-huh, al sistema de creences, sí, moral, allò que subjectava la idea d'home era Déu. Però clar, quan Déu mor, l'home ha de morir, també. El que entenem nosaltres, la unitat, uh-huh, la unitat del ser humà com a projecte, cau. No? I llavors és aquí quan neixen les antropologies, que intenten rescatar i salvar com sigui, no, la dignitat del ser humà, que llavors entrem a la crítica de les humanitats, dels humanistes, tota aquesta gent.
Val.
Però al final tota l'antropologia com que està mig d'acord amb que el ser humà té una dignitat. I dius, però això s'ho troben de la gorra. O sigui, això és un tema més aviat d'una moralina o d'una ideologia. No?
Estàs carregant els antropòlegs, eh?
No, que hi ha molts antropòlegs, sí, que, sí, són crítics amb la pròpia antropologia.
Si tenim algun oient antropòleg, 93-409-2771 o 93-409-2772, truqueu i foteu a caldo també el Leo Espluga, que avui ens acompanya. Eh?
Que em tiri de les orelles.
No, cap problema. Si voleu trucar, de veritat, truqueu i entrem també en debat amb l'antropologia i la filosofia.
Bé, doncs això que deies de la ideologia,
sí,
és molt interessant, la veritat, perquè és com una cosa que sempre... Està bé tenir-ho present, en el sentit de... Sempre, allò que Nietzsche diu sempre, l'olfacte, no? Un sempre ha de tindre com aquesta sospita ideològica, no? I comencem amb el periodisme és molt més evident, uh-huh, que la filosofia és molt més beligerante, per dir-ho d'alguna manera, no?
No sé fins a quin punt, Leo, perquè ja estem entrant,
sí,
en debat i en discussions.
Sí,
no sé fins a quin punt, perquè, clar, segons la ideologia et pot venir un filòsof, i no matitzaré res perquè no en tinc ni punyetera idea, però, és a dir, matitza amb tu, vaja, et ve un filòsof i et diu, què és l'home? L'home és una mente pensante. Uh-huh. Això, jo entenc que per dir això, igual tens cert privilegi per no poder dir res més. Llavors et ve, segles després, un altre paio, molt gros i amb barba, i et diu, què és l'home? No? L'home és un proletario, saps? Per tant, entenc que és una figura base, la ideologia del pensador, no?
Sí, sí, perquè la diferència és molt... És, o sigui, canvia tot si entens el...
No sé si m'estic explicant, però vaja...
Sí, sí. O sigui, canvia tot si entens el ser humà com un ser econòmic, com, sí, podria fer el marxisme, no? Com allò que és propi de l'humà és l'economia, o, si ens posem més poètics, la feina creativa, però l'economia, o allò que és propi del ser humà és la seva racionalitat, no? O... La seva no sé què, clar, tot això té unes conseqüències potentíssimes, no? Uh-huh. I sí, sí, el problema quin és, no? Que aquí és on m'agrada treure a mi, ara trobem aquí a Heidegger, no? Aquest senyor que sempre apareix.
Sempre apareix.
I és molt pesat i s'enfada molt i sempre és un problema perquè és molt complicat avançar quan hi ha aquest senyor per aquí donant pel sac.
Et cau bé, eh?
Heidegger, m'encanta.
Sí?
Sí, la veritat és que sí, m'encanta, eh?
Val.
El que ve dir Heidegger és com, no us esteu adonant, però totes aquestes respostes que esteu donant sobre el ser humà,
sí,
parteixen de l'animal. Vull dir, que el ser humà és un ser racional, estem d'acord.
Sí.
Que el ser humà té una part econòmica, estem d'acord. Que el ser humà sigui un mico amb sort, estem d'acord. Però això no vol dir que això sigui lo propi del ser humà. O sigui, ell diu, el simple fet d'intentar pensar una essència del ser humà és un vici metafísic. Aquí ja hem entrat en Heidegger i la seva crítica a la metafísica i de més.
És molt senzill, això.
Però, vale, sí, és a dir, la pròpia idea d'intentar entendre que el ser humà tingui una essència és un deje, un vici, de pretendre que hi ha un sentit propi amb el ser humà que està d'acord amb... que està dintre de tot el món. Ara entro, això, que és una mica complex. Això que estic, o sigui, és una mica complexa.
Ve arriba a dir, que no ho sé, ve arriba a dir una mica que l'home és home només pel fet de pensar-se ell mateix?
Va molt per aquí, Heidegger. L'has atinat bastant bé. O sigui,
és que
final...
sembla que no, però t'escolto.
Al final, així, molt ràpidament, Heidegger fa una distinció entre el ser i l'ente. D'acord? O sigui, l'ente seria la totalitat de les coses. No? O sigui, totes les coses són entes. Però l'únic ente que es pot pensar com a ser és el ser humà. O sigui, és l'únic ente que pot estar amb el ser, el que ell diu la morada del ser, no? Quin és el problema? Que ens podem allunyar o apropar a la veritat del ser. Cuidado, aquí ve la seva crítica. Diu, ell, pensar l'essència del ser humà com si fos un ente més, com si fos qualsevol altra cosa, ens allunya de la veritat del ser.
Sí.
I ara has de, i quina és la veritat del ser? Doncs no ho sé, no tinc ni idea. Però... perquè serà com que...
les preguntes a l'aire dels filòsofs.
Sí, exacte. La veritat del ser podria ser doncs, que és un ser finit que té llenguatge i el que ell diu és la morada, que té la capacitat d'habitar un lloc, no? De l'habitacle, de l'hogar, de la finitud, no? com a fonament essencial. Ara ens hem desviat un muntó perquè Heidegger és molt...
Tornem cap al tema.
Però amb el tema de la pregunta pel ser humà, no? Seguim aquí una mica. Clar, quin és el problema de tot això? Que quan comença quan es comença a atomitzar el ser humà, cosa que avui en dia estem en aquest context, en un context que ja no sé si dir postmodern o metamodern o... no sé, més enllà de la modernitat, això està clar, el ser humà ja no és una unitat sòlida, avui en dia. És una unitat fragmentada. No? Estem assistint a la mort del ser humà. Perquè ja no hi ha, perquè ja no hi ha un sentit transcendent. Ja no hi ha un ordre moral que articuli tota la... Tot està atomitzat. És a dir, no hi ha una moral única des de la qual s'articuli la realitat. No tenim un principi, no? És a dir, això és un fracàs de la modernitat, perquè el moment on a la il·lustració ja no vol dependre de la religió, perquè la religió precisament el que fa és això, dotar d'una unitat de sentit, no? I llavors la il·lustració, de manera atea, diguéssim, pretén unificar tot aquest sentit, aquesta unitat humana, però fracassa, perquè acabes caient en determinismes, en utopies, no?
Tira.
Sí? Sí, pregunta.
Però m'havies amb aquesta cara interessat. La democràcia no és un valor comú, universal i moral? I per tant ens movem per això?
No, gens. Bueno, jo almenys jo estic totalment en contra d'això. Trobaràs molts liberals demòcrates que et diran que sí. De fet, Francis Fukuyama és conegudíssim el seu escrit sobre el fi de la història, no? Que ell diu que quan amb la caiguda del mur de Berlín s'acaba la història, precisament perquè hem arribat a un punt a la societat occidental on hi ha certes democràcies liberals que poden, d'alguna manera, dintre del seu propi sistema, satisfer totes les necessitats del ser humà. Jo estic absolutament en contra d'aquesta afirmació i crec que el temps ens està donant la raó als que no estem d'acord amb Fukuyama. Però... la democràcia liberal, o sigui, el model de democràcia, no?
Has vingut aquí a carregar-te pensadors, eh?
Sí, a saco.
No, m'agrada.
El problema... Mira, abans parlàvem de la ideologia, no?
Sí.
Al final, quina ideologia té darrere aquesta defensa dels valors democràtics com a valor universal humà? Doncs hi ha uns interessos molt clars en aquesta defensa, almenys al meu parer. És a dir, hi ha certs grups que es privilegien d'aquesta càrrega ideològica de la democràcia com un bé suprem per si mateix. No? És a dir, que claríssimament podem veure Estats Units i les seves intervencions per alliberar, i sí, que això no s'ho creu ningú, no? Diguéssim. Doncs clar, aquest és el problema, no? Vull dir, sempre hi ha com... sempre hem de tindre l'olfacte activat i precisament la idea de liberal democràtica advén una idea de ser humà. O sigui, hi ha una idea de ser humà dintre d'aquesta ideologia.
Però tot pensador advent, entenc la seva pròpia idea, encara que parlem del pensament humà en abstracte, però cada... i és aquí on veníem la ideologia, no?
Està sempre present.
Clar.
La cosa és quina volem tenir. O sigui, el discurs que fem sobre el ser humà, a qui privilegia? És a dir...
quina volem tenir, però d'Aristòtil fins ara...
N'hi ha hagut moltes.
Com m'hagi d'escollir, saps el que vull dir?
Però hem de formular, jo crec, que a nivell col·lectiu, és a dir, qui entra dintre la definició de ser humà? No? O sigui, que és un tema fonamental. O sigui, qui entra i qui no entra? Entren tots els col·lectius? Entren tots els individus? Què primem a la definició del ser humà? L'individu o el col·lectiu? La comunitat, el ser humà com un ser social, que seria o com un ser fonamentalment col·lectiu, que és una perspectiva més col·lectivista, o el ser humà és fonamentalment individual, que és una perspectiva, per exemple, neoliberal o narcocapitalista? Clar, vull dir, ha estat moltes coses en joc a la pregunta pel ser humà. No? I clar, la meva tesi és... O sigui, jo estic d'aquí en Foucault, del rotllo. I aquesta pregunta ja podria morir, vull dir... Que tal com ha nascut, que mori. Vull dir...
Ens quedem, però, Leo, en que... l'home, entès com a genèric, eh? Ara sí, no s'emprenyin, sí. L'home i la dona, com a ésser, ho és com a tal perquè es pensa a si mateix? No només perquè pensa, sinó perquè es pensa a si mateix?
Et donaré la meva resposta del que jo penso.
Sí.
No? Jo estic aquí, ara he carregat contra l'antropologia, però estic molt d'acord amb Max Scheler, que és com el gran pare de l'antropologia. Jo crec que particularment allò que fa l'humà ser humà són diverses coses. Principalment, el que tu deies de que es pensa, el ser humà és aquell que es sap a un mateix, és a dir, l'autoconsciència, que és per Hegel la cosa irrenunciable de la modernitat, no? És a dir, que ens pensem a nosaltres mateixos, després, per mi que és fonamental, el ser humà és un ser finit que anhela a l'infinit, per mi això és fonamental. És a dir, la capacitat de transcendir-se a si mateix, no? La gran frase de Pascal, de solo l'hombre supera l'hombre, vull dir, el ser humà és un ser finit que anhela a l'infinit i que té consciència de si mateix de saber-se algú. No? Per això per Hegel serà una consciència desventurada, tràgica, trista.
Val. Ell no ho sap. M'acaba d'inventar una subsecció que es dirà els tuits de Leo Espluga.
Ui, aniré en compte per dia.
No, cada dia que vingui li trauré un tuit perquè hi ha coses que necessito preguntar. L'altre dia escrivia en un tuit: el kitsch és l'autèntica tentació en tota creació artística.
Patapam.
Què és el kitsch?
El mal gust. No, ara, perdó. El kitsch...
Clar, perquè, no, ho dic perquè jo ho vaig confondre amb el kirsch, que és un licor, però no.
No, el kirsch està magnífic. No, el kirsch, molt a la idea de Milan Kundera, crec que és l'autèntica tentació artística, perquè el kirsch és com... és lo grotesc, no és l'hortera, sí? Podríem dir, no? Lo popular, entès... una hiperpopularitat mal entesa, no?
Sí.
És a dir, per mi, ara aquí ja aquí cancelen-me, el kitsch avui en dia, per exemple, és l'hiperrealisme pictòric, per mi és kitsch. Diguéssim, és allò que fa aquell uau, l'efecte uau, però sense cap mena de substancialitat, allò és, per mi allà està present el kitsch, no? I el kitsch, quan deia aquest tuit és una tentació, és la tentació de, quan un crea artísticament, sempre té la tentació de del final, perquè el kitsch està alineat amb les idees del que agraden i el que no agraden, no? I llavors, al final, la tentació del kitsch és la tentació de... ui, això està bé, això agradarà molt, i això tothom li semblarà popular i ens agradarà molt, no? Però si et passes de frenada, acabes sent kitsch.
Val. L'altre dia deies el filòsof té una mica d'ego, eh?
Sí.
I deies el kitsch és l'autèntica tentació en tota creació artística. Un filòsof és un creador artístic?
Per mi, sí.
Per què?
Per mi sí, perquè jo entenc que el ser humà és un ser humà literari, o sigui, és literari, i tota creació és una creació literària, no? Ortega té un text preciós on parla que la ciència també és la creació artística, això ho parlem un altre dia, si vols.
Val.
Però jo crec que sí, jo crec que és una creació artística, els filòsofs analítics, per exemple, ara mateix em tallarien el coll, però jo sempre tiro cap al costat de la poesia i no tant de la ciència, i per mi un filòsof és crear artísticament perquè crea noves maneres d'entendre el món, noves visions, noves articulacions, nous sentiments, noves... Al final... I et deixa un impacte, no? Per mi una obra de filosofia que no em deixa trasbalsat és un fracàs.
Val, no? Leo Espluga, gràcies.
Un plaer.
Que vagi molt bé.
Vagi genial.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja sabeu, els que escolteu aquest espai periòdicament, de la nostra, jo diria, obsessió per fer-vos arribar consells a l'hora de l'estalvi d'aigua. Avui us en donaré uns quants més. Potser pensareu que serveixen per estalviar-ne poca d'aigua, però a poc acaba sent molt. I si més no, espero que siguin consells que us facin algun altre servei que no coneixíeu.
L'aigua i tu.
Podem tenir la sensació que quan ens taquem la roba amb algun líquid o sòlid, la forma més clara de netejar la taca és amb força aigua i sabó. I no sempre és així. Per exemple, és bo saber que les taques de tinta es treuen amb llet, les de vi negre amb sabó líquid de plats, les d'oli amb una capa de pólvores de talc, les de bolígraf i retolador amb suc de llimona i les de sang, aquestes sí, deixant la peça de roba en remull en aigua freda durant tota una nit. Això pel que fa a les taques de la roba, però si parlem de netejar la casa, concretament els vidres, al mercat hi trobareu un grapat de productes per fer-ho, però diuen els qui en saben que el més eficient és una ceba tallada per la meitat que es frega pel vidre i després s'acaba de netejar amb aigua amb sabó de plats. Després els vidres s'eixuguen a la perfecció amb paper de diari. Sí, ja ho sé, insisteixo, tot plegat no ens en fa estalviar gaire d'aigua, però una mica d'aquí i una mica d'allà no està malament. Així que, si ho voleu, ja podeu posar en pràctica els nostres consells.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
Maria Broncova, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt
bé. Directora artística, divulgadora musical, ja la tenim avui a la caravana de Ràdio Estel, com cada dilluns, quan passen 2 minuts i mig de 6:15 de la tarda. Puc explicar-ho, això, no?
Sí, sí, sí.
L'altre dia, sortint de l'estudi, el passat dilluns, em diu la Maria, escolta, que si tens algun tema que t'agradi de música clàssica, digue-m'ho, i el fem. Dic, home.
En tinc un, de fet, no?
I clar... I me l'has portat. De què parlem avui, Maria?
Avui parlem de Wolfgang Amadeus Mozart, com el coneix la gent popularment.
Com m'agrada, com m'agrada.
Lo sé, Mozart, a tope.
Tu mateixa, tira.
Doncs sí, no, i no només perquè m'ho vas demanar tu, sinó que la secció es diu Opera Rock, i jo sempre he dit la frase de, és que Mozart és el Mick Jagger del classicisme. I he pensat que era imprescindible parlar d'aquest senyor i familiaritzar la gent amb la seva biografia, que, bueno... que té tela, perquè a més,
sí,
la gent diu sí, Mozart, he vist una pel·li, molt guai, sí, està
Amadeus,
bé.
Amadeus, eh?
Sí, correcte. I està bé, però no sé res. Aleshores, jo, avui, us he portat tot de hits per demostrar-li a la gent que coneix de Mozart molt més de que la gent es pensa.
Sí?
Perquè estic pràcticament segura de que, si no el 90%, el 70% dels hits que sonaran els poden tararejar. Estic convençuda. He fet la prova amb els amics, eh?
Sí?
I les han tararejat.
Vinga, totes.
Exacte!
Sí.
Ho veus? Sí.
Ho farem amb totes, això, eh?
A tope. Hi ha algunes complicadetes, eh? Jo t'aviso. Va, doncs comencem, si et sembla bé.
Sí.
I he pensat que era interessant començar desmuntant els mites per antonomàcia.
Home, sisplau.
Sí, la veritat. Perquè un dels principals mites de tota la gent, sobretot, que ha vist la pel·lícula, és que Mozart va morir enverinat per Salieri.
Sí.
Doncs no, això és una mentida.
O sigui, és pel·lícula, eh?
Això és llegenda. No és del tot pel·lícula.
No?
Això és molt anterior a la pel·lícula.
Ah?
Sí. I, de fet, els propis protagònics de la història són els culpables de que la llegenda hagi arribat a nosaltres.
Ah!
Sí!
Què me dices?
Sí. En primer lloc tenim a Mozart, que no es trobava ja massa bé, tenia el cap una mica tirurí, sí, i estava absolutament convençut de que algú l'estava enverinant i que es moriria enverinat.
Val.
Amb la qual ja tenim aquí plantada la semillita, perquè tenia moltes enveges, moltes rencilles, en vida, amb molta gent diferent, i ell estava absolutament convençut de que l'estaven enverinant, perquè els metges no li trobaven què tenia i de més. I en segon lloc, Salieri, aquest compositor que tots creiem que l'havien enverinat, també ho va dir. Al final, sí, 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 al final de la seva vida estava ell tancat al manicomi i en un últim moment, així com de grandiloquència, va dir, jo envenené a Mozart.
Que és com comença la pel·lícula.
Correcte, és mentida, també, això. O sigui, ell seriari ho diu, però
sí,
no ho ha
però
fet
no
mai.
Ho ha fet.
No, vale. De fet, el que ens consta és que tenien bastant bon rotllo, vale? Mozart i Salieri eren bastant amiguis, vale. D'acord? I, de fet, Salieri va ser dels pocs compositors que va estar a l'enterrament de Mozart, o sigui, que fins on sabem, buen rotllo.
Sí.
Que si Salieri li tenia enveja a Mozart, doncs clarament sí, però és que a Mozart li tinc enveja jo, li tens enveja tu, li, o sigui, és un geni, vale? Li tenim enveja,
sí,
ja està. Esto, esto es así, d'acord? Vale, següent mite, i he començat dient-lo, eh?
Sí.
He dit Wolfgang Amadeus Mozart.
Sí.
No es diu així.
Ah.
Ese no es su nombre.
O sigui, el nom de Mozart és un mite?
El nom de Mozart és un mite, correcte.
M'has vingut avui a destrossar Mozart?
Correcte, correcte. I de nou és culpa de Mozart, que li diguem Amadeus.
Val.
Perquè això
també,
I s'ho va inventar ell. Sí. Bueno, és que, mira,
com va això, va?
Sí. El nom de Mozart se les porta perquè es diu, alerta,
sí.
Johannes, Chrysostomus, Wolfgangus, Theophilus, Mozart.
Val.
D'acord?
Poc.
Sí, breu, sí.
No, perquè,
Fàcil de memoritzar.
No, perquè la mare li digués Joan!
No. Aleshores, Mozart, que era absolutament conscient de que aquell nom no tenia cap ni peus, o sigui, que era massa llarg i massa enrevessat, va agafar-ne un, que era Teòfilos, i el va traduir, vale? Que és un nom grec, Teòfilos, ell ho va traduir al llatí, que era Amadeus, i a Itàlia feia servir Amadeus.
Veus?
I quan anava a Alemanya feia servir Wolfgang, i, bueno, era un cachondo Mozart. Però que Mozart no se llama Amadeus.
Me llamarán distinto en todos lados.
Correcte, però que lo de Amadeus és mentida. No existe,
vale.
S'ho ha inventat ell.
Està bé.
I ja està.
Vale.
Així que ja ho tenim, eh? Ni el va matar Salieri ni es diu Amadeus. A partir d'aquí, tot el que hagueu sentit probablement és veritat.
Som-hi, som-hi.
Ho veus?
Sí, 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 no? He dit que intentaríem fer-ho amb totes les que em surtin.
Ah, hi està, vos.
I som-hi.
Vinga, doncs. Doncs anem amb la història del nen prodigi, o el que jo anomeno el Joselito de Salzburg, eh? El Joselito, sí.
Vale. M'agrada. Sí.
Esto es así. Mozart és el més petit de 7 fills que varen tenir el matrimoni format entre Leopold Mozart i Anne-Marie Perlt. Però només en van sobreviure 2. La nena, la Marianne, i el petit Wolfgang. El pare era músic de la cort. Era violinista, era professor i compositor. I de seguida va voler transmetre el seu ofici als nens. I va començar amb Nanner, que a l'Anna Maria li deien Nanner, que era la nena, ja que era 5 anys més gran que el petitet.
Vale.
Qüestió, ella era una gran pianista, meticulosa, acurada, bona improvisadora, però què passava? Que el nen, amb tan sols 3 anys, ja era capaç de tocar el que li anaven ensenyant a la germana. Però és que, a més, ho feia d'oïda.
3 anys, eh?
3.
Mira el niño.
3. El niño s'encolomava allà, a la falda de la germana, i pam, a tocar. Espectacular. Evidentment, la nena era la canya, però, clar, lo de la Wolfgang ja semblava absolutament sobrenatural.
Clar.
Es veu que en una ocasió estaven per allà per casa i algú va trepitjar la cua d'un porquet.
Ai.
Vale? La cua d'un porquet, i el porquet va fer allò de...
Sí.
I el nen, que
com
tenia...
Com va fer el porquet? Com?
Vale. Saps el típic porquet?
Sí.
Qüestió. El petit Mozart de 4 anys va cridar... Sí, bemoll!
Sí, bemoll, va cridar.
Va cridar. Això. Sí, bemoll! Aleshores van anar al clave, perquè,
a ver
la tontuna del niño.
Vaya.
Que sí, que era.
Que era sí, bemoll?
Era sí, bemoll.
Era sí, bemoll.
Amb 4 anys van resoldre que aquell nen tocava d'oïda, tenia oïda absoluta, i vamos.
No era un geni, ja està.
Ja està. Sí, encara no sabien que era un geni, però d'entrada la música... Increïble, sí. Qüestió, que el pare de seguida va veure que era el que tenia entre mans, que era 2 nens prodigis. I va decidir vendre el producte per tota Europa. En Leopold es va adonar que podia treure rèdit econòmic d'aquella situació, i a l'igualet que el pare de Michael Jackson, sí, va fer dels seus fills un espectacle ambulant que anava per tota Europa. Però no per Europa, no. Anava pels grans palaus a exhibir-los davant de la reialesa i els nobles.
Fer quartos.
Evidentment. O sigui, no qualquiera va ver a mi hijo aquí. No. Aquí los reyes.
Paganini.
Sí. Així que la infantesa dels petits Mozart jo la resumeixo en 1.000 hores d'assaig i pràctica i 3.000 hores més de viatges i exhibicions. Sí.
No està
mal. No, dius, explotació? Sí.
Sí,
clarament, força, sí. Perquè els nens, en comptes d'anar a l'escola, doncs anaven de gira, i a més, imagina't que ho feien en carros tirats per cavalls i pernoctaven no dins dels palaus, no, sinó en pensions d'aquelles de hem vist pel·lis del 18.
Sí.
Et pots fer la idea?
Sí.
Doncs, pues, tremendo.
Marranetes.
Correcte. Aleshores, si ens feien pena allò, Joselito, Marisol, pobrecitos...
Sí.
Bueno, pues els Mozart són ja l'epítome de la infància rota, d'acord?
Vale.
Top. Val. Qüestió, que el pare muntava uns espectacles, vamos, de categoria amb aquests nens, vale? Feia que Mozart toqués que si d'esquenes al teclat, després li cobria les tecles amb un panyo perquè toqués a cegues, sí, el feia improvisar, reproduir temes de memòria, bueno, tot tipus de peripècies, vale? Una passada. Sí, no, allò més aviat semblava un espectacle de circ.
Sí,
absolutament.
Una mica Cirque du Soleil, si és, eh?
Home, impressionant, sí. Impressionant. O sea, el circo de los Mozart.
Para. No? Més difícil, aquesta. Més difícil.
Mira, guanyaré mil peles al final. Qüestió. L'èxit d'aquest espectacle era, com et pots imaginar, total, sí. Vale? No hi havia el Got Talent, o sigui, esto era top, absolutament. Qüestió, personalitats com la reina Isabel, el papa, la que en aquelles hores era l'emperadriu Maria Teresa, o Maria Antonieta, que era arxiduquesa i que, cuidado, amb 6 anys, Mozart li va prometre que es casaria amb ella perquè el va ajudar a aixecar-se quan va caure d'un tropezón.
Mira,
No passó.
Bonito gesto.
No passó, no, ella guillotinada, ella reina, bueno, ai, coses de la vida. Pobre. Potser hagués anat la cosa diferent,
sí.
Sí. Qüestió, aquest era el públic habitual de Mozart amb el conseqüent estipendi econòmic. Vull dir que estaven forrans
mal
i
no
top.
Pagaven, eh?
No, home, imagina't. Clar. Maria Antonieta mal, no, seguro que no pagava. Fijo. Bueno, qüestió, què passa amb tot això? Que l'ego de Mozart i eso, pues... Clar. Pues bueno, pues bien, está la cosa pues malo, perquè tu estàs allà i vas creixent i pretenen que siguis normal. I què passa? Que no hi ha teràpia al 18, no s'ha inventat.
Clar.
Aleshores diuen, no, és que tienes que ser normal i tu ego bajo control.
Com ho gestiones tot
això? No ho gestiones, és impossible, esclar, és impossible, perquè després deien, no, és que no saps gestionar la vida personal i se li anava la olla. No, te cuento, a mi no se me iría para nada.
Tocando delante de Maria Antonieta.
Amb 6, 7, 8 anys, impressionant. Sí. Així que, bueno, tenim aquest nen absolutament superestrella, la seva germana, i tot i que era un intèrpret absolutament excepcional i el do per la música que tenia era inqüestionable, evidentment, el que passava és que el seu pare volia que es convertís en el més jove i millor compositor de tots els temps.
Home, no se puso por poco, tampoc, eh?
No. Dijo, ya que vamos a todo. Clar, què passa? Això ja és molt més difícil que exhibir dos nens prodigis fent moneries.
Sí,
esclar,
sí,
perquè
sí,
tu tingues en compte que volia col·locar un nen de 12 anys a dirigir i a manar músics consagrats. Sí, esclar. Saps allò de matar el padre, que et diuen en psicologia? Doncs Mozart ho tenia complicat, perquè és el que dèiem, les expectatives d'aquest senyor eren... O sea, eran todo. Tienes que ser el mejor en todo, siempre, para siempre.
I a més li feia com una mica de manager, no entenc?
Del tot,
eh?
Portava la seva vida, la seva... Tot. Qüestió, fem un resum, vale, de tot el que hem vist fins aquí.
Som-hi.
Vaig a resumir tota la infantesa de Mozart.
Sí.
Que és, als 4 anys ja toca el clavicèmbal. Mm-hmm. Evidentment, de forma excel·lent, això no es posa
en dubte.
Als 5 composava les seves primeres obres. Als 6 va començar els seus primers viatges i gires. Als 8, alerta, va composar la seva primera sinfonia.
Amb 8 anys, eh?
Amb 8 anys. Saps quan tu estaves amb els micromachins?
Sí.
Pues ell
sí.
Descrivint ella... una sinfonia.
Perfecte.
Lo típico,
sí,
eh?
Sí.
No, i no n'hi ha prou, perquè als 12 ja tenia la seva primera òpera.
12 anys, eh?
12 anys. Sí. Correcte. I allò, quan estàs en plena adolescència, els seus 14, que dius, tu voy a salir con los colegis de fiesta, pues no, ell va decidir robar una composició al Vaticà.
Ep.
Sí.
Com ho va fer, això?
Mira, jo t'explico, perquè la història se les trae, com totes. En aquella època els drets d'autor no era una cosa que s'estilés.
No,
vale? Ni la teràpia ni els drets d'autor.
No hi havia esgà, eh?
No hi havia esgà. Qüestió, que l'única forma de que ningú robés una obra mestra o una partitura fos exclusiva era amagant-la directament, de forma literal. Amago la partitura i
no
ningú me la
roba. Ja
exacte. Qüestió, aquest era el cas d'un miserere que es considerava la més vella peça mai escrita. I l'Església, per tal de protegir-la, la va tancar amb 7 claus, literalment, 7 llaves, i va castigar qualsevol reproducció amb la pena d'excomunió.
Déu-n'hi-do.
I dius, ¿cómo llega Mozart a robar esta pieza? Clar. Pues vamos allá. La va escoltar un cop. Lo clàssic, tu vas al Vaticano, escuches la peça un cop i la va memoritzar i la va transcriure d'oïda.
No m'ho puc creure.
No ets l'únic. No ets l'únic. No, 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 perquè hi ha molta gent que diu, no, és que la peça no era molt difícil, només durava 10 minuts.
Bueno, clar,
i no, calla, perquè no, no, no la va sentir una vegada, la va sentir dos cops, saps?
Ah, doncs ja,
mira,
ja està.
Mira, primera, aquesta gent se'n pot anar a la porra, tranquil·lament, quan vulguin. I segona, el repto ara i aquí, que escoltin una conversa de 5 persones durant 10 minuts i que la transcriguin fil per randa.
Clar, clar.
Ah, no, no, els hi dono l'opció de sentir-la dos cops. A veure què passa.
Ah,
home!
A veure si és tan fàcil.
Por Dios, és una brutalitat. Era un nano de 14 anys. Si us podeu fer la idea, és com si algú estigués transcrivint-nos ara. D'oïda. Brutal. Bueno, brutal, brutal. Qüestió, per sort, no el van excomunicar, aquest home. Per sort, van dir això és una proesa.
Sí.
Així que el papa Clemente XIV va anomenar Mozart cavaller de la Creu de l'Orde de l'Esperó d'Or i membre de l'Acadèmia Filarmònica de Bolonya. Epa! Ho tenim!
Perquè surt Amadeus.
Sí, senyor! Sí, senyor! Bueno, ahí està, tarareada queda.
Tarareada
bien,
queda.
Bien, bien, bien.
Dic, uf, passaré malament.
Aquesta era difícil.
Sí,
molt
sí,
bé,
sí,
molt
sí.
Bé, va, arriba'm a l'adolescència de Mozart, som-hi. Vinga, doncs. Qüestió, amb aquesta carrera meteòrica que ja hem dit, no és gens estrany que el seu primer fracàs es produeix amb 15 anys.
Ai, pobret.
Sí. Imagina't, a plena adolescència, i vas i fracasses, que mal.
Es con todos los granitos y fracasses.
Bueno, qüestió, Mozart va de gira a París amb les pretensions de convertir-se, com hem vist, en el best composer ever.
Mm.
Vale? Però què passa? Que ja ha crescut.
Clar,
l'atractiu del nen prodigi s'ha perdut.
Sí.
I clar, fer acrobàcies amb els instruments és una cosa, però ara, amb una composició, doncs, no és només complicat, sinó que el públic, per norma general, una, tendeix a rebutjar o a cancel·lar les coses noves i desconegudes, i, evidentment, en sentir les seves composicions, es van quedar igual. Li era com, és que esto es muy nuevo, esto me da igual, ¿vale? Sí, no, i a més és que és el típic cas Macaulay Culkin, ¿vale?
Ui.
Ya no eres pequeño, ya no eres mono, pues ya no me interesas, adiós.
Ah, vale.
Clar.
Sí, clar. Perfectament.
Sí. Qüestió, en aquest punt, Mozart comença a viure com un músic normal i corrent, ¿vale? Primera, ha de fer classes, cosa que ell no suporta, perquè, evidentment, per ell tothom és idiota i no pilla res, ¿vale? D'aquí dono una nota per tots els estudiants de clàssica, i és que els genis pensen que la resta del món som corquis. Això és així?
Sí?
Ningú s'ofengui. Esto es lo que pasa.
Passa, eh?
Passa. Val. No passa nada. Sigamos adelante. D'acord. I, qüestió, ha de composar per encàrrec, a les ordres del jefe del seu pare, que era el príncep arxiduc Colloredo, cosa que tampoc suporta lo més mínim. Perquè recordem que ell era un creador superespecial de tots els tiempos, ¿vale?
Suporta poques coses, també t'ho dic, eh?
Home, bueno, però és que tu pensa que aquest noi
està
envoltat de la gent més xic d'Europa i de cop i volta es veu menjant amb els criats, amb un sou superdiscret, treballant sense llibertat creativa, ni reconeixement, ni res de tot allò. Pensa que havia viscut tota aquella vida des dels 6 anys. Esclar, se sent com una bessura. I a més està en plena adolescència, que tiene la cara llena de granos. Ponte tu ahí con las hormonas.
No, no, sí.
Todo
sí,
mal, todo sí, mal. Sí. Clar. Què passa? Que cada cop que ell mostra les seves òperes o composicions, bueno, que si són massa modernes, que si massa expressives, que si massa tot, i ningú, però ningú, li dona el valor que mereixen.
Vale.
Que sí, que tot bé, que bueno, que èxit relatiu, però és que ni de lluny en aquells moments tenia ni la fama ni el concedent.
Que molt bé, però que no, geni no.
De geni ni parlar-ne.
Vale.
Vamos, un músico más,
vale,
és el que et deia.
Vale.
En resum, la frustració de pare i fill van creixent, creixent, creixent. El pare, evidentment, perquè el nen no s'està convertint en el que mereix, es posa cabron, con perdón de la paraula.
No, no, no. Sí.
Es posa pragmàtic,
si
restrictiu, controlador, a sobre de Mozart a saco, perquè què és esto de que no seas el mejor del mundo? Esto no puede pasar.
Claro.
Qüestió, què succeeix? Doncs que el fill es marca un Miley Cyrus. Se rebota. Se quita la peluca i a la porra con todo.
Vale.
Vale? Qüestió que decideix abandonar Salzburg. Ha decideix, cuidado aquí, abandonar la feina segura amb Colloredo, és a dir, ni sou mensual, ni encàrrecs, ni res de res, a vivir la vida.
Compte que era arxiduc aquest, eh?
Cuidado, eh?
Sí, sí.
I es trasllada a Viena, bàsicament, a vivir la vida loca.
Ah,
sí.
Bé.
Sí, 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 sí. Es passa a ser autònom, vale?
Sí?
Es dona d'alta d'autònoms, ell.
Perfecte.
Vale? I ja està, a la porra tot. Lluny del pare, lluny de la feina estable, de l'arxiduc, i vinga, a ser un rockstar.
Parabam, 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 pam, no, que s'ha
aquesta era fàcil, aquesta era fàcil.
Bueno, home, clar. Bien.
Vamos bien, vamos bien.
Molt bé. Vinga, doncs.
Vida adulta, va.
Vida adulta. Bueno, la vida adulta, per mi, en ell és amor, música i dispendis econòmics.
Ah.
D'acord? Sí. Amb 20 anys, ell ja portava a sobre diverses gires fracassades. Mm-hmm. En una d'elles, pobret meu, la més dura, estant a París, va veure morir la seva mare en una d'aquelles pensions de mala mort.
Pobre.
Amb la qual ja... La cosa empieza a ser dura.
Sí.
Sent molt jove, ja comença a sentir-se incomprès, nota que no acaba d'encaixar en totes les expectatives que hi havia posades en ell, ni com a músic ni com a compositor, i per si fora poc, li havien trencat el cor.
No.
Sí.
Sempre acaba igual.
Sempre, pobret meu. Perquè, mira, tot i ser ell un superligón, que sí, d'això ja... Esto está probado, bueno, ¿eh? Ligón, pero ligón... O sea, cuando digo que es un Mick Jagger, en serio... Top.
Fes-me cas, no?
Sí, vale. believe me. Qüestió, tot i ser així, evidentment, ell es va, bueno, es va enamorar completament. Però què va passar d'aquest amor? Ella era una noia jove, sí, una cantant que començava a emerger en el panorama i es deia Aloïsa Weber.
Ai, que em sona aquest nom.
Sí. Ho sé, ja veuràs per què,
Val.
Tot semblava molt maco i molt correspost i a sobre era mig prohibit perquè, evidentment, el pare estava absolutament en contra. Val. Ell volia que Mozart trobés algú a la cort que li ajudés a escalonar. I aquella noia era cantant i prou. Qüestió. Todo muy sexy y prohibido y correspondido y todo muy bien. Però aleshores Mozart ha de marxar de gira. I mentre està de gira, Aloïsa comença a petar-la i es converteix en tota una prima dona.
Home.
Què passa? Recordem, Mozart no l'està petant. No está siendo top. Qüestió que quan torna de la gira i li diu a Aloïsa, casémonos, seamos felices, ella ja se li ha passat l'amor.
Val.
Ja està, s'ha acabat l'amor, perquè ella s'ha convertit en una prima dona reconeguda i ja està, se li passa l'interès. Qüestió, Mozart frustrat, abatut, amb el cor trencat i, bueno, barallat amb el pare, sense feina fixa. Però, què passava? Que era jove.
Sí.
Era atractiu a ulls de moltes, no, de moltíssimes, perquè era divertit i estava en una ciutat cosmopolita plena de noves tendències, tant musicals com de festa i diversió.
Mm-hmm.
Així que, bueno, un cop resolt el seu desengany amorós, va fer un living la vida loca bastant intens allà a Viena, ¿vale?
Val.
Tot, top. I a part de tot això, recordem que dins del seu cap, a part de festa, hi havia música, però molta, no, moltíssima. Perquè, atenció, que en aquell temps va composar com un boig. La majoria de peces eren per encàrrec i moltes d'altres per simple plaer, per gust. Pensa, Joan, que als 35 anys de vida va composar... Atenció, pren nota,
Sí?
Que se les trae.
Vinga.
23 òperes.
Sí.
Música religiosa.
Sí.
Quíries, motetes, ofertoris, misereres, misses, una lletania, un rèquiem. No he terminado.
Ui.
Moltes obres orquestrals per conjunt de vents, més de 50 sinfonies, divertiments, serenates, minuets, marxes, músiques per ballets, danses, 27 concerts per piano, 5 concerts per violí, un per fagot, 2 per flauta, 4 per trompa, un per oboè, un per clarinet i un per flauta i arpa. No he acabat. Perquè també hi ha 2 sinfonies concertants, obres de cambra per duos, per trios, quartets, quintets, sonates per violí, obres per piano sol, per piano quatre mans, per 2 pianos, sonates d'or, harmònica, harmònica de vidre, àries per solistes, àries per orquestra, per trios, cançons... Bueno, he de parar aquí. Escolta'm. Perquè la secció dura 20 minuts, no. I la necessito sencera per enumerar-ho. Brutal.
Una burrada.
És una barbaritat. O sigui, no hay horas en el mundo para que nadie componga esto. Bueno, qüestió, que era un fiester, un ligón, un nen caprichós que es gastava tot el que cobrava en roba, festes i holgorio, però un workaholic de mucho cuidado.
No t'ho faré perquè no arribo, però la conec, eh?
Segur?
Sí, home,
a mi
sí.
M'agradaria...
No, arribaré. No. M'ho he pensat un segon.
Oh,
però no.
Oh,
és preciosa.
Sí, home. Veus, tothom coneix a Mozart. Mozart és top.
Sí, sí, sí.
Està en la cabeza de todos. Està en la cabeza de todos. Bueno, fem un salt a la vida adulta.
Vinga.
Et sembla? Doncs mira, tot i ser ell un desastre absolut en la vida personal, un gestor pèssim de les seves emocions, un vacilón enamorat de l'humor escatològic, un picaflor i un cul inquiet, què passava? Doncs que s'enamorava com qualsevol hijo de vecino. I evidentment, a mi que m'encanta l'amor i l'amor bonito, pues cómo no voy a hablar de este... Home, vamos a hablar del tema.
Sisplau.
Sí. Qüestió que el gran amor de la seva vida en realitat no estava massa lluny. De fet, coses de la vida l'havia tingut sempre molt i molt a prop.
Fixa't tu.
Ella era Constanza Weber. Una jove alegre, elegant, divertida, riallera. I saps que abans m'has dit em sona?
Sí.
Doncs el que et sonava era el cognom, Weber. Weber. Perquè hem dit Aloïsa Weber. La Constanza era la germana de l'Aloïsa.
Sembla una mica una òpera, això, eh?
Hombre, por supuesto.
Vida d'òpera.
Home, Mozart no és per a menos. Qüestió que sempre l'havia tingut allà. Sempre, 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 sempre. Qüestió. El girito en la trama, ¿por qué viene? Perquè dius tu, després d'aquest desengany amb aquesta família, aquest noi hauria d'haver marxat lluny, però no. Per què? Perquè es produeixen diverses cosetes. I és que la mare de les Weber, que tenia quatre filles, estava obsessionada en encolomar-les amb qui fos.
Vale.
I durant un temps, la mare Weber va acollir a Mozart a casa seva i va començar a intentar endossar-li la seva filla. Qüestió. Que pot ser por endose, puede ser. Que pot ser porque el roce hace el cariño. Oye, podría ser también. Però jo, viéndolo visto, et diré que eren la parella perfecta.
Sí?
Era la parella perfecta. A més, de nou, el pare de Mozart estava absolutament en contra. Element absolutament indispensable perquè Mozart faci coses. Ja ho hem dit, això.
Clar.
Qüestió, que aquesta unió va ser duradora fins al final de la vida de Mozart. I segons ens conta, que ens consta i ens consta, va ser una unió molt harmoniosa, molt potent i duradora, tenint en compte totes les dificultats de la parella.
Hauràs de posar un nou, Maria.
Ostres, no... 9 de 10. Bueno, doncs...
Millorarem. Saps què farem? Farem una cosa.
Sí.
Perquè ho hem deixat tot molt maco i tot molt romàntic. Però la vida de Mozart continua.
Correcte.
Nosaltres continuarem.
Correcte.
El proper dilluns, més Mozart a l'Òpera Rock, amb Maria Broncova.
Genial.
Maria, gràcies.
Fins la propera. Gràcies.
Vinga, doncs nosaltres que ho deixem aquí, deixem aparcada la caravana fins demà a les 3 de la tarda. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.